Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Solidaritat i cooperació. Acaba avui la temporada 23-24 amb la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres de Catalunya. Per conèixer la seva activitat i la implicació penedesenca, ens acompanya l'Ignasi Peguero, tècnic de projectes de cooperació. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi, la Fundació Pau i Solidaritat és una ONG que posa l'èmfasi en els drets laborals, en el treball digne, i això la fa singular, una miqueta rara avis, no?, dins el panorama.
Bé, sí, tenim doncs la nostra particularitat, no? Des de l'any 91, doncs la Fundació està fent la seva feina a partir de la creació des de Comissions Obreres de Catalunya, un sindicat, el sindicat principal aquí a Catalunya. Llavors, doncs sí, la nostra tasca gira al voltant de la defensa dels drets humans laborals arreu del món, del treball digne, la igualtat de gènere, no? Aquests temes que són més propis, no?, de la tasca diària d'un sindicat.
Els socis de la Fundació són bàsicament socis de Comissions Obreres a Catalunya?
Bé, sí, ja tenim, d'una banda, socis directes, persones que són sòcies de la Fundació, com poden ser sòcies d'alguna altra ONG o així, i després de totes les persones afiliades a Comissions Obreres de Catalunya, de totes les seves quotes, el 0,7% es destina a la Fundació i a la tasca que estem fent.
Una mica seguint el model d'aquest 0,7% que els ajuntaments, que les administracions han de destinar a cooperació.
Sí, exacte. Aquesta idea que va sorgir, no?, als anys 90 i amb tantes reivindicacions que van haver a partir de l'any 92 o així, crec recordar. Doncs sí, i Comissions Obreres va decidir que aquest 0,7 doncs s'havia de destinar a temes de cooperació, i ho ve fent des de llavors. La reivindicació encara està viva, perquè
sí, no, són, no acaba d'implantar-se del
exacte,
tot, no?
Exacte, són poques administracions que realment hagin arribat al 0,7, no? Sí que n'hi ha, però són l'excepció.
Les grans compleixen?
No.
No. Pensava que em diries sí, els hi és més fàcil. No.
Aviam.
O sigui que compleixen més ajuntaments que no pas grans administracions públiques.
Sí. La gran administració pública vindria a ser...
El govern de la Generalitat,
Diputació
de Barcelona...
I el govern de la Generalitat no ha destinat mai el 0,7. Crec que durant tots aquests anys, crec que el màxim potser ha estat al voltant del 0,40 i pico, o 0,50, i des dels darrers anys amb les crisis i així, això ha minvat fins a un 0,20 i pico, 0,3.
I clar, parlem de dècimes, però amb un pressupost tan important, són molts diners.
Clar, sí, són molts diners, i a part són diners que fan falta per la cooperació, no? I per aquesta política de cooperació que les entitats doncs venim defensant.
I en canvi aquests nous aires que bufen d'Europa diuen que sí que s'ha d'invertir més en armament, en l'exèrcit, i ningú se'n recorda de la solidaritat.
Sí, sempre quan en èpoques de crisi sempre és més fàcil, no?, acabar doncs reduint la partida de solidaritat i la de cooperació que d'altres. Sí que és veritat, doncs, que les els partits polítics de més de dreta, i sobretot els d'ultradreta, doncs mai han vist la cooperació com quelcom necessari o quelcom que sigui positiu, no?, per la societat i per la cohesió de la societat, no només del teu país, sinó a nivell mundial. Bé, per això estem aquí, no?
Aquí
per,
estem.
Per intentar impulsar doncs, la cooperació i intentar fer veure doncs, la importància que té per la societat en general.
Explica'ns a grans trets quin tipus de projectes de cooperació i de solidaritat entoma la Fundació.
Bé, nosaltres fem projectes de cooperació a altres països i també projectes d'educació per la ciutadania aquí a Catalunya. Llavors també s'emmarquen doncs, les activitats que venim fent aquí a Vilafranca. Dintre dels projectes de cooperació, doncs, la Fundació tradicionalment sempre ha estat implicada doncs, sobretot en països de la regió mediterrània i també en països de l'Amèrica Central i de l'Amèrica del Sud. Ara, més concretament, doncs, tenim projectes a Colòmbia, hem tingut El Salvador, a Tunísia, a Palestina i al Líban. Aquests són ara els països on tenim projectes oberts, també perquè som dintre de comissions, doncs som una entitat petita que també tenim les nostres limitacions i els projectes que podem entomar, no?
La Covid ho va escapçar tot. Heu recuperat normalitat ja, aquestes alçades, en relació a aquests projectes a l'exterior?
Aviam, sí que els projectes amb el Covid doncs, van patir aturades, van patir canvis importants, no? Sobretot pel que fa a la presencialitat de moltes de les accions que estàvem implantant. Però bé, totes les organitzacions amb les que treballem, que són sindicats al sud, doncs, de fet, també es van intentar adaptar el millor possible doncs, a la situació, no? com nosaltres aquí també acabàvem fent doncs, moltes reunions online, van acabar fent doncs, formacions que s'havien de fer presencialment, les feien online. Bueno, s'havien d'adaptar, es buscaven espais més grans encara que fossin per menys persones. Bueno, es van intentar adaptar sempre i, de fet, els projectes van continuar endavant, no? De fet, és en aquests moments també més complicats, no? Quan encara es fa més evident doncs, que la cooperació doncs, és una necessitat i és una part de justícia, no? De justícia social.
D'aquests projectes que anomenaves a grans trets, després entrarem més a fons en algun d'ells, en quins participa o ha participat l'Ajuntament de Vilafranca. I també m'agradaria que m'expliquessis el mecanisme pel qual un ajuntament, no només el de la capital de l'Alt Penedès, sinó tots els que col·laboreu i treballeu, decideixen sumar-se a un projecte, una mica com els hi proposeu, cada quan...
Val, bé, això dintre de la política de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments i de l'administració pública local, doncs els ajuntaments obren convocatòries públiques de subvencions anualment, ja siguin per temes socials, no? Per altres temes, i hi ha una d'aquestes partides és per la partida de cooperació i per col·laborar en projectes que són d'altres organitzacions, normalment doncs, que estem en el territori, que fem coses aquí a Vilafranca o pel territori. Llavors, les entitats presenten els seus projectes i hi ha doncs, des de l'Ajuntament una comissió tècnica i de valoració que valoren els projectes. També hi ha ajuntaments, crec que Vilafranca també, doncs, que es fa col·laborant amb el Fons Català de Cooperació. I bé, llavors doncs, de tots els projectes que es presenten doncs, es decideix a quins finançar i a partir d'aquí doncs, les organitzacions doncs, executem aquests projectes als països. Sí que doncs, abans de fer aquestes convocatòries, no, doncs, els ajuntaments doncs, fan tota una sèrie de requisits, unes bases reguladores, no, que les entitats hem d'anar complint i hem d'anar doncs, adaptant també una mica els projectes al que les entitats sol·liciten. No?
Compteu amb la col·laboració de força ajuntaments arreu del país? Això va variant any a any, convocatòria a convocatòria.
Clar, va variant, perquè potser sí que hi ha alguns anys doncs, que també per terminis de projectes doncs, vas a unes convocatòries o vas a unes altres. Sí que més o menys doncs, tenim anualment entre 20 o 25 administracions catalanes que participen en els nostres projectes, ja sigui Agència Catalana de Cooperació, Ajuntament de Barcelona, Tarragona...
Aquestes serien les grans.
Sí, i després altres ajuntaments arreu, no?, de les quatre províncies catalanes.
En quin dels vostres projectes està participant actualment o ha participat recentment l'Ajuntament de Vilafranca?
Doncs Vilafranca, l'Ajuntament de Vilafranca ve participant col·laborant amb la Fundació des de fa ja bastants anys. Ha col·laborat en molts projectes i ha col·laborat en projectes que hem fet a Colòmbia per la defensa del treball digne i la igualtat de gènere, ha col·laborat en projectes que tenim al Líban per a persones refugiades i per també per a persones treballadores domèstiques migrants. I ara està participant també en el projecte que tenim a Palestina. De fet, el projecte de Palestina va començar l'any 2022 i encara estem executant. Ja sabeu, coneixeu les circumstàncies que estan sent molt, molt, molt complicades per la població i, clar, els projectes també es veuen ressentits i en aquest sentit s'ha hagut de demanar alguna pròrroga. Estem veient com acabar d'adaptar també activitats, no?, perquè les activitats que ja estaven previstes a Gaza òbviament han hagut d'aturar-se i s'han fet altres coses a Cisjordània.
En què consisteix el projecte? Consistia, ara es fa el que es pot.
El projecte era un projecte que volia promocionar el treball digne per les dones treballadores palestines. Dintre del nostre àmbit d'actuació, treballem amb una organització a Palestina que és el Democracy and Workers' Rights Center, que és una organització com de segon nivell que aplega tant a sindicats com altres ONGs i organitzacions de la societat civil, dintre d'aquestes organitzacions de dones. Llavors, col·laborant amb ells, també assegurem que hi ha una alta participació, no?, de població titulars de drets i d'altres organitzacions amb les que fan xarxa, no? Llavors, al projecte hi havia diferents activitats, no?, activitats més enfocades a la formació, no?, tant de persones treballadores com de persones sindicalistes, no?, perquè puguin defensar millor els seus drets davant dels ocupadors i dels governs. També hi havia activitats més enfocades a la comunicació, no?, falques de ràdio, anuncis en premsa, fulletons per distribuir. Després hi havia també una activitat d'assessorament legal a dones i també a homes, però principalment a dones que hagin patit discriminació en el centre de treball. I això es fa també directament amb l'organització contrapart d'allà, el Democracy and Workers' Rights Center. I després també, a partir de la feina d'aquesta organització, es feien intervencions directes en alguns centres de treball que havien de voler participar, no?, en el projecte, però bé, l'activitat estava funcionant i ja s'estava participant en 5 o 6 centres de treball perquè tinguessin una regulació interna de tolerància zero cap a la violència i la discriminació en el lloc de treball. Aquest era una mica, bàsicament, el projecte a Palestina i les activitats, no? Ara, de fet...
Ara només hi ha un objectiu que és subsistir, no?
Sí, de fet, està molt complicat. Els projectes estan continuant des de fa ja alguns mesos, en la mesura en la que es pot, és complicat. Però sí que a Gaza, per exemple, que és molt més difícil implementar aquest tipus d'activitats, no? I ara tampoc cal parlar, és molt important parlar de drets humans i de drets humans laborals, no? però ho deies tu, no? quan la gent està morint i t'estan caient bombes a sobre, doncs fer formacions sobre treball digne doncs és més complicat, no? Hem d'entendre també quina és la situació. I, de fet, amb la nostra contrapart hem obert una campanya d'emergència, no? Perquè inclús des de dins de Gaza s'estan organitzant per repartir alimentació a la població, no? Sabem que l'ajuda d'emergència està costant molt que entri a Gaza, no? Perquè doncs sabem perfectament doncs que hi ha persones i països que estan impedint que pugui arribar l'ajuda humanitària necessària, però des de dins de Gaza també hi ha opcions. Llavors, és com que estem treballant amb aquesta organització que tenia oficines a Gaza, de fet té oficines a Cisjordània i tenia oficines a Gaza perquè han estat totalment destruïdes. Va caure una bomba a les oficines i a tot el que devien ser els edificis colindants. I estem portant a terme aquesta campanya de distribució de cistelles alimentícies per persones doncs que ho han perdut tot, no? Que han perdut la feina, que han perdut la casa, que estan que en molts casos doncs estan ara que no saben ni on anar perquè no hi ha zones segures a tota la franja, no? És una situació bastant complicada i molt indignant, de fet.
I mentrestant, aquí a casa nostra, a Catalunya, treballant aquesta vessant de la sensibilització, de la denúncia, també heu convocat manifestacions i esteu posant el granet de sorra, no?, per aturar aquest genocidi.
Sí, de fet, bé, estem en contacte, no?, amb la gent a Palestina, amb les nostres contraparts, i és el que també ens sol·liciten, no?, que continuem la nostra tasca d'incidència que venim fent. Perquè això no s'ha acabat, els bombardejos continuen, tot i que potser no amb la mateixa intensitat, però la discriminació, la violència cap a la població palestina i el genocidi que estan patint, o sigui, és que és, bueno, està més que vigent. Llavors nosaltres, sí, des d'un primer moment ja Comissions Obreres i la Fundació doncs, hem estat fent xarxa també amb altres entitats i participant doncs, en manifestacions, en protestes, en sentades, ja sigui a Barcelona o en altres municipis, no? Per tal d'apretar una mica i que les nostres institucions doncs, facin el que han de fer, que també és apretar, perquè doncs per aturar el genocidi. Ja es van aconseguint coses, no? L'estat espanyol ha reconegut a l'estat de Palestina, és un bon inici, però cal anar més enllà i continuar apretant a la comunitat internacional també, doncs per millorar la situació, per tractar de revertir-la, no? És indignant, està televisat i ja portem molts mesos amb aquesta vergonya, no?
I per acabar, Ignasi, Vilafranca s'ha adherit també a la campanya Siguem Refugi. El manifest està organitzant activitats, ja se n'han celebrat algunes, i la darrera, el proper 2 de juliol, és la projecció d'un documental i un cinefòrum que va a càrrec vostre.
Sí, de fet, bueno, en el marc d'un dels projectes que vam executar l'any passat al Líban, sobre, bueno, conjuntament amb treballadores domèstiques migrants al Líban, doncs vam enregistrar un documental que es diu La Kafala, Esclaves del segle XXI, no? Que, bueno, vol mostrar una mica doncs què és això de la Kafala, que no us faré del tot l'espoiler perquè així pugueu venir a la projecció.
Una idea.
Però us dono una idea que segurament també coneixem doncs perquè per altres... jo que sé, per exemple, al Qatar, quan s'estaven construint tots els estadis de futbol, no? Érem conscients de les condicions de treball de les persones que estaven construint aquells estadis i de més. doncs aquelles persones també estaven sota el paraigües d'una... No és una normativa laboral, perquè no existeix, és com una tradició, no? Algo que existeix en certs països, sobretot del Golf, però també al Líban i altres països àrabs, i es diu la kafala, i ve a ser doncs, un sistema de contractació que el fan servir doncs, a països que han de contractar molta població migrant i que ve a treballar doncs, per una temporada i per més o menys projectes més o menys concrets. Però aquesta legislació no existent, no? Doncs també la utilitzen per contractar treballadores domèstiques migrants, no? Que venen de països sobretot del sud-est asiàtic i països africans, que venen en molts casos enganyades i que després han de patir doncs, unes condicions laborals i de vida doncs, molt complicades.
De semi-esclavitud, no?, pràcticament.
O d'esclavitud, directament. Sí. I el documental doncs, es va enregistrar l'any passat també perquè volíem... nosaltres amb la contrapart al Líban ja fa doncs, uns anys que venim treballant en aquest tipus de projectes i amb aquest col·lectiu del Sindicat de Treballadores Domèstiques Migrants, que és el primer sindicat d'aquest tipus en tot el món àrab. I... Bé, ja veníem fent projectes potser des del 2015 o així, i ara, després de que el Sindicat de Treballadores Domèstiques Migrants doncs, ha anat creixent i s'ha empoderat i així, doncs, també hem volgut donar veu a les dones que formen part d'aquest sindicat i que són treballadores domèstiques migrants, que han explicat doncs, les seves experiències des de fa anys al Líban, i després també doncs, amb altres persones que ens han ajudat a posar context, no?, a què és això de la kafala. I tot això, clar, després en 40 minuts, no? Les gravacions que tenim són molt llargues i ha estat difícil, no?, després haver de triar tot el material, perquè les històries que expliquen aquestes dones doncs, són dures i colpidores, no? No et deixen indiferent. I llavors retallar aquestes històries i així ha sigut complicat, però bé, creiem que el producte que ha sortit, no?, el producte final, el documental, doncs és prou potent i això permet que sentim la veu de les dones i permet que coneixem una mica què és això de la kafala, no?, i també doncs, permet que fem incidència perquè la kafala es pugui abolir, no?, perquè ningú hagi de patir les condicions de vida i laborals que pateixen aquestes persones treballadores.
Tindrem l'oportunitat de descobrir què és la kafala, aquestes esclaves del segle XXI, el proper dimarts, 2 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador. Primer es projectarà el documental i després hi haurà una taula rodona en la qual hi participarà l'Ignasi Peguero. Per tant, gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins al 2 de juliol.
Bé, doncs moltes gràcies i res, fins al dia 2.
Fins aleshores.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i fem un darrer repàs de les notícies del Penedès en xarxa. Esquerra Republicana de Cunit demana la dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo. Critica que hagués estat present en algunes proves de la policia local que ara han hagut de ser anul·lades pel Tribunal del Concurs. Esquerra Republicana a Cunit, després de certs fets produïts en referència a Seguretat Ciutadana i concretament amb el cos de la policia local de Cunit, demana la dimissió del regidor de l'àrea. La portaveu i regidora del Partit Republicà, Carme Martínez, assegura que es va assabentar a través d'un edicte a la seu electrònica i de la denúncia del sindicat de la policia local que el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, havia estat present en algunes de les proves del cos policial, quan això és totalment anòmal, diu en un comunicat. Les conseqüències han estat que el Tribunal del Concurs va decidir anul·lar tres de les proves que ja s'havien efectuat, amb l'agreujant que el fet que s'hagin de repetir les proves significarà que molt probablement no hi haurà més policia local durant l'època estival, tenint en compte que és quan més ciutadania hi ha al municipi i tot el que això comporta. Això és el que ha lamentat Carme Martínez. La temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori a Vilafranca tanca amb més de 10.000 persones de públic. Entre setembre i juny s'han dut a terme un total de 43 espectacles adreçats a un públic adult i familiar, dels quals 15 van exhaurir entrades amb setmanes d'antelació. Un total de 9.000 persones han gaudit dels espectacles que es programen directament des del Servei de Cultura i la xarxa, entitat que gestiona part de la programació infantil i juvenil, ha tingut 1.073 persones de públic. Pel que fa als abonaments, s'han adquirit 669 20 a 10, 185 20 a 4, 53 20 a 2 i 38 20 a camarata. Pel que fa al públic jove, opta per comprar les entrades a través de la plataforma Cultura Jove, que ofereix entrades pels joves d'entre 18 i 30 anys a un preu bonificat. Fruit del compromís social i cultural del programa Apropa Cultura, al que l'Ajuntament de Vilafranca ha estat adherit, 45 entitats del Penedès, que treballen amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat, han gaudit d'una experiència cultural. La Festa de la Filoxera crea l'escampada juvenil per donar resposta a l'alta demanda de joves filoxeraires. Amb l'objectiu de donar resposta a l'alta demanda de joves filoxeraires, la Festa de la Filoxera de Sant Sadurní ha creat l'escampada juvenil, que tindrà lloc el dissabte 31 d'agost a la nit dins dels actes de l'Espai Filoxera. Les inscripcions per poder participar-hi s'han obert aquest dimecres al web festadelafiloxera.cat i estan dirigides als joves d'entre 14 i 17 anys. L'escampada juvenil és una evolució de la festa juvenil que es va celebrar l'any passat, el dia 8 de setembre al migdia. L'alta demanda de persones per poder-hi participar ha causat que l'associació hagi volgut preservar l'essència de la Festa de la Filoxera infantil i alhora donar cabuda a tots aquells joves que no poden participar amb elements de foc la nit del 8 de setembre. Les places s'adjudicaran per estricte ordre d'inscripció fins a completar les 40 places de filoxeretes i les 40 de ceps. I acabem aquest repàs informatiu amb el lluït tancament de temporada del Rítmica Olèrdola. Aquest dissabte 16 de juny, el Club Rítmica Olèrdola tancava la temporada amb el Festival de Final de Curs. Aquest tradicional esdeveniment va aplegar més de 150 persones, entre famílies i antics integrants de l'associació, que es van apropar fins al local nou de Moja. L'acte va comptar també amb la presència de l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, i de Marian Buta, regidor d'Esports. Les més de 50 gimnastes del club van exhibir les seves habilitats en un vistós espectacle emmarcat en la temàtica dels Jocs Olímpics. Un cop acabat l'acte i en el mateix local es va celebrar el sopar de germanor que va reunir un centenar de persones. L'equip tècnic del club, encapçalat per Marina Cayuela, va fer una valoració molt positiva de la temporada i va remarcar les 87 medalles aconseguides.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i una miqueta més de 11:45. I com que és dijous, finalitzarem el programa amb bona música. Avui amb un grup de la dècada dels 70, 80 o 90, que escull la Lourdes Meroño, des de Domenys Ràdio.
A tot volum.
I en aquesta ocasió tractarem d'una de les bandes de rock alternatiu més important dels Estats Units i que van tenir fama mundial durant els anys 90, aconseguint milions de seguidors. Estem parlant de Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins és una banda estatunidenca de rock alternatiu original de Chicago i formada al 1988 pel líder i guitarrista Billy Corgan, el baixista Darcy Wretzky, el guitarrista James Iha i el bateria Jimmy Chamberlin, encara que la banda ha sofert diversos canvis de formació el 2006, sent Billy Corgan el compositor principal del grup. Aquesta banda té un so divers i que va evolucionar al llarg de la seva carrera contenint influències i elements de rock gòtic, heavy metal, grunge, rock psicodèlic i rock progressiu, entre altres. La seva popularitat es va començar a forjar des del seu primer àlbum, el 1991, i es va consagrar entre el 93 i el 95, amb dos àlbums que van ser un referent en el rock alternatiu i que els va donar fama mundial. Amb 30 milions d'àlbums venuts a tot el món, els Smashing Pumpkins van ser una de les bandes més reeixides comercialment i aclamades per la crítica de la dècada de 1990 i un grup important en la popularització del rock alternatiu.
Thank you.
Als 19 anys, Billy Corgan va començar a treballar en una botiga de discos de Chicago, on va conèixer el guitarrista James Iha. Tots dos van decidir escriure cançons junts ajudats per una caixa de ritmes, fent el primer concert sota el nom de Smashing Pumpkins el 9 de juliol del 88. Poc després, Corgan va conèixer a Darcy Britsky, el qual van convidar a unir-se al grup tocant el baix. Després d'un concert, el propietari del local on tocaven els va realitzar una oferta a la banda en la qual els oferia el seu suport a canvi de reemplaçar la caixa de ritmes per una bateria, incorporant al grup a Jimmy Chamberlin. Entre el 89 i el 90, el grup va realitzar algunes gravacions i van aconseguir un contracte amb Virgin Records per al seu primer llançament. L'àlbum va ser llançat el 28 de maig del 91 i es va titular Gish, que es va convertir en un èxit menor. Després de diversos mesos de dur treball, el 27 de juliol del 93 va aparèixer el segon àlbum de la banda, Siamese Dream, un treball que va debutar en el desè lloc del rànquing Billboard. L'àlbum fusiona diversos tipus de rock com dream pop, rock psicodèlic, grunge, heavy metal i hard rock, i se'l considera com un dels discos més importants de la dècada dels 90, així com un dels treballs que van ajudar a popularitzar el rock alternatiu en l'àmbit mundial. Aquest disc va vendre 4 milions de còpies als Estats Units. Els vídeos musicals promocionals van ser Cherub Rock i Today, i que van tenir una bona difusió en la cadena MTV, que van ajudar a la banda a refermar la seva popularitat. El 4 d'octubre del 94, Virgin Records va llançar una compilació de costats B del disc Siamese Dream sota el nom de Pieces Iscariot. El 24 d'octubre del 95 es va llançar el tercer àlbum d'estudi de la banda, Melancholy and the Infinite Sadness, un àlbum doble de 28 cançons que va debutar en el primer lloc del rànquing Billboard, precedit del senzill Ballet with Butterfly Wings, i que ha estat l'èxit més gran de Smashing Pumpkins en tota la seva carrera i també el més ambiciós. D'aquest disc doble es van extreure quatre senzills més, 1979, Zero, Tonight Tonight i 33. Aquest treball ha aconseguit vendre 16 milions de còpies en el món i obtenir 9 discos de platí, convertint-se en l'àlbum doble més venut de la dècada dels 90 en aquell moment. L'àlbum va guanyar 7 nominacions als Premis Grammy del 97, vencent en la categoria de millor interpretació de hard rock per la cançó Bullet with Butterfly Wings. Moltes de les cançons restants de les 56 compostes per al disc van ser editades com a costats B en el disc The Aeroplane Flies High, que va ser publicat el 96. Poc abans de la gravació del seu quart àlbum, el bateria Jimmy Chamberlin va ser acomiadat a causa que va ser acusat de possessió de drogues i el teclista de la gira morís per sobredosi. Aquest fet va marcar el desenvolupament del seu següent àlbum d'estudi, en un moment on es tenia moltes ganes a l'experimentació amb la música electrònica. El nou àlbum finalment es va publicar el 98 i es va titular Adore. El seu anterior so, orientat a la guitarra, se substitueix per un so més tranquil i orientat a la música electrònica i incorpora caixa de ritmes i sintetitzadors. Per al llançament, la banda es va despullar de la seva imatge alternativa per a passar-se a un look més gòtic. Malgrat ser el disc més esperat durant el 98, només va vendre 1 milió de còpies als Estats Units. No obstant això, els crítics ho van rebre de forma molt positiva i es va convertir en el tercer treball consecutiu de la banda a ser nominat a un Premi Grammy. El 29 de febrer del 2000 es va publicar el cinquè àlbum d'estudi Machina de Machines of God. Malgrat que aquest disc va sortir a la venda amb excel·lents crítiques i va entrar de manera prometedora en els Billboard en el tercer lloc, al cap de poc temps es va enfonsar en les llistes venent menys que d'or. Al maig del 2000, Billy Corgan va anunciar la decisió del grup de dissoldre's temporalment. Després d'un acostament al 2005, l'any 2007, la banda va llançar el setè àlbum d'estudi, Zeitgeist, i que només va comptar amb Billy Corgan i Jimmy Chamberlin com a únics membres originals del grup. Aquest treball va rebre crítiques variades. Al setembre de 2009, Billy Corgan va anunciar en el seu blog que anava a llançar un nou àlbum titulat Dear Garden by Kaleidoscope. El primer senzill, A Song for a Song, va ser llançat el desembre de 2009. Aquest treball es pot descarregar totalment gratis a través del seu web i es compon de 44 cançons en un ambiciós projecte que es diu Oceania. Billy ha dit que amb aquest disc ha tornat a les seves arrels psicodèliques. En desembre de 2014 es va publicar el nou àlbum d'estudi de la banda, Monuments to an Elegy. El líder de la banda, Billy Corgan, va assenyalar que, igual que el llançament anterior de la banda, Oceania, l'àlbum és part del projecte musical de 34 pistes. Va resultar ser l'última part de la sèrie a causa de la cancel·lació del projecte el 2018. Corgan i el guitarrista Jeff Scorder van gravar l'àlbum com a duet, juntament amb la col·laboració del bateria Tommy Lee. L'àlbum va rebre crítiques generalment positives dels crítics musicals, però es va vendre malament en comparació amb els àlbums anteriors de la banda. A principis de febrer de 2018 es va anunciar que els membres originals, James Iha i Jimmy Chamberlin, s'havien reincorporat a la banda. La formació reunida juntament amb el guitarrista Jeff Roder va començar la producció de nou material que es va cristal·litzar en el desè àlbum de la banda, Shiny and Oh So Bright, Volume 1. Aquest treball va aconseguir el número 54 en la llista Billboard 200 dels Estats Units. És l'onzè àlbum d'estudi de les Smashing Pumpkins i llançat el 27 de novembre de 2020. Aquest treball va ser produït pel mateix Billy Corgan amb un so synth-pop en la cerca d'un so contemporani, segons el seu autor. L'últim àlbum de la banda va ser Atom, a rock opera in three acts. Aquest treball conceptual es va llançar en tres lliuraments separats d'11 cançons durant els anys 22 i 23 per a llançar una caixa física que consta de les 33 cançons juntament amb un grup de 10 cançons exclusives addicionals.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció A tot volum, dedicada en aquesta ocasió a Smashing Pumpkins. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te durant aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una de les cançons de l'àlbum més reeixit de la banda de l'any 95, Tonight Tonight. Adéu-siau.
Amb Smashing Pumpkins acomiadem avui aquestes 3 hores de ràdio. Aquest Penedès, en xarxa d'avui dijous 20 de juny. Recordeu, avui és el dia més llarg de l'any i la nit més curta, i no pas la de Sant Joan, com diu la tradició i la creença popular. Aquesta nit, quan faltin 9 minuts per les 11, estrenarem l'estiu 2024. Així que avui hem fet el darrer programa de la primavera i demà divendres a les 9:06 estrenem estiu al Penedès en xarxa. Adéu-siau.